Dos cops al mes rebem la visita de David Bueno, professor investigador de genètica de la Universitat de Barcelona i divulgador científic, que ens porta l'actualitat de les revistes de referència. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem afegint una nova paraula al diccionari científic, una paraula que tots coneixem, però que en biologia té un sentit bastant diferent al que sovint li donem en el llenguatge comú, i és que la paraula de la quinzena és sexe. Sí, seria que probablement a tots ens vindria al cap, però no parlarem d'aquest tipus de sexe, no, David?
Doncs no. Generalment, quan diem la paraula sexe, ens imaginem doncs això, doncs persones o altres animals copulant, o, no sé, un epidemiòleg hi veuria doncs un possible camí de transmissió de malalties, els sociòlegs ho veurien d'una altra manera, els moralistes doncs com una dicotomia estricta entre homes i dones, però en biologia té un significat que no és cap d'aquests, però d'alguna forma està relacionat amb tots ells. En biologia, el sexe és qualsevol barreja de gens que procedeixen, com a mínim, de dues fonts diferents. Per tant, la reproducció de les persones és sexe, perquè estem barrejant els gens del pare i de la mare, però no és pas l'única forma de sexe possible, perquè hi ha coses realment divertides amb la definició aquesta. Una és que, per exemple, els bacteris es reprodueixen no sexualment, sinó que senzillament es parteixen per la meitat, copien el seu material genètic i es parteixen per la meitat, de forma que cada bacteri fill hereta una còpia del seu cromosoma. Però a vegades necessiten incorporar més variabilitat, perquè si no sempre serien iguals, no anirien canviant, o costaria molt més que anessin canviant, haurien d'enrefiar-se només de les mutacions, canvis atzarosos que passen, doncs, quan passen. I el que fan és incorporen gens que troben en el medi, trossos de DNA de bacteris que s'han mort, o bé, entre ells mateixos, a vegades, fan una mena com d'extensió, com un petit pèl molt fi, i un bacteri li passa part del seu cromosoma, dels seus gens, a un altre bacteri. I allà es barregen els gens d'un bacteri i d'un altre. Es barregen gens de dues fonts diferents, això és sexe.
Sexe bacterià.
Però no només això, sinó que també els virus. Hi ha virus amb els quals nosaltres, sense saber-ho, practiquem sexe, des d'aquest punt de vista biològic. Hi ha virus que quan infecten les nostres cèl·lules, són virus que el seu material genètic no és l'ADN, és una altra molècula molt semblant que s'anomena ARN, i quan entren dins les nostres cèl·lules el que fan és copien tota aquesta informació a una molècula, ara sí, d'ADN, i per passar desapercebuts la integren, la posen dins, la intercalen dins del nostre genoma. Per tant, s'estan barrejant en aquell moment els gens del virus amb els nostres. Són gens de dues fonts diferents. Això és sexe.
Bé, déu-n'hi-do, una paraula que tindria significats diferents, o com a mínim que nosaltres entenem habitualment, i que ens enllaça perfectament amb les notícies de la quinzena. Algunes en titulars absolutament escandalosos, Els espermatozous fan càlculs matemàtics.
Doncs sí, els espermatozous són molt, molt calculadors. Fins ara es pensava que per guiar-se cap a l'òvul, per fecundar-lo, de fet l'única missió de l'espermatozou és fecundar òvuls, doncs es pensava que es guiaven per la concentració de calci. El calci és un àtom, una molècula, que reacciona o fa reaccionar les cèl·lules, en aquest cas actua com una molècula que atrau els espermatozous cap als òvuls, no? Doncs bé, s'ha vist que no és exactament la concentració de calci, sinó que és els canvis, la velocitat d'aquests canvis en la concentració de calci, si són canvis ràpids o lents, és això el que els espermatozoides calculen, la velocitat dels canvis en la concentració de calci per dirigir-se cap a l'òvul, saber cap on s'han de dirigir i amb quina velocitat ho han de fer, també per no passar-se el de llarg. Això és una cosa que s'anomena càlcul diferencial en matemàtiques. És un càlcul que van desenvolupar Newton i Leibniz al segle XVII, fa ja uns quants anys, però que costa bastant d'entendre. És un dels ossos durs d'arrossegar doncs, a la secundària o al batxillerat, és les famoses derivades. Una mica per entendre'ns de què és això del càlcul diferencial, i així també podem parlar una mica de matemàtiques, ja que els espermatozoides calculen com els matemàtics, no? És el càlcul diferencial el que fa és estudiar com canvien les funcions quan les variables d'aquestes funcions també canvien. Traduït a un llenguatge molt més planer. A veure, una funció pot ser quants metres d'alçada guanyem quan pugem amb una escala. Quan pugem una escala ens desplacem horitzontalment, però també verticalment. Això és una funció. Quants metres pugem per cada metre que avancem en horitzontal. Doncs bé, si ens canvien l'alçada dels graons, estem canviant una de les variables. Aquesta funció canvia. Si l'alçada dels graons augmenta, per cada metre horitzontal que anem fent, guanyarem més alçada en vertical, perquè el graó serà més alt. Això seria el càlcul diferencial.
Que fàcil sona així, eh? I el que costa després quan ho has d'estudiar. Bé, com a consol, dic a aquells que les matemàtiques se'ls doni malament que sàpiguen que els seus espermatozous s'hi cansaven.
Sí, bé, de fet s'ha comprovat amb espermatozous d'animals marins, però se suposa que en els terrestres funcionarà exactament igual.
I una altra notícia, en aquest cas un estudi sobre com es controla el comportament sexual publicat a la revista Cell.
Doncs sí, hi ha moltíssims estudis de com es controla el comportament sexual. Està clar que el comportament de mascles i femelles o d'homes i dones doncs és diferent i ha de ser diferent. La forma de la mateixa còpula, la mateixa fisiologia que porta cap a la còpula és diferent en homes i dones, per tant el comportament ha de ser diferent. Clar, qui regula això? Se sabia que hi ha algunes hormones que realment marquen algunes d'aquestes diferències de comportament. Per exemple, els estrògens, que entenen més les dones que els homes, però entenen els dos sexes, el que fan és controlar el repertori dels comportaments sexuals. I la testosterona, que és més abundant en homes que en dones, el que fa és regular el grau d'aquest comportament sexual. Però no es coneixien massa gens que estiguessin directament implicats amb això. Doncs bé, el que ha fet un equip és estudiar en ratolins, ho han fet, quins gens s'expressen de manera diferent, funcionen de manera diferent en el cervell de ratolins mascles i de ratolins femelles. N'han identificat un grapat, unes quantes dotzenes, i de tots aquests han mirat quins responen directament als estrògens i a la testosterona, per això en parlava. Per tant, quins directament poden estar implicats en regular aquest comportament sexual. I n'han trobat quatre, amb funcions molt clares i molt definides. És la primera vegada que es veu, doncs, gens amb funcions tan clares amb el comportament sexual dels mamífers com a mínim. Un d'aquests gens s'anomena... Els noms sempre són raros, dels gens. Els genetistes tenim dèria pels noms estranys. Un s'anomena BRS3 i controla en els mascles l'agressivitat entre mascles per tenir accés preferent a les femelles que troben en el seu hàbitat. Un altre d'aquests gens s'anomena STYL4 i fa que, quan està mutat, quan no funciona del tot bé, fa que els mascles inverteixin menys temps a olorar les femelles. És un comportament típic dels mascles de ratolí, olorar les femelles, per veure si estan receptives o no. Però, malgrat les olorin menys temps, intenten muntar-les moltes més vegades. Però, malgrat les muntin més vegades, el nombre de cops que acaben ejaculant i, per tant, que poden fecundar la femella, és el mateix. Per tant, un comportament una mica enrevessat, però en el fons és comportament és olorar la femella, saber si està receptiva, muntar-la o no muntar-la i acabar ejaculant o no. Són fases clares doncs, del comportament sexual. I dos més que afecten a les femelles. Un que s'anomena IRS4, que el que fa és controlar l'agressivitat de les mares a l'hora de defensar les seves cries. Això és un comportament típicament femení en els ratolins perquè els mascles no participen de la criança de les cries. I un altre gen, el de nom més raro, és CCKCAR, no sé com s'hauria de dir si ho diguéssim tot seguit, però aquest el que fa és modula de forma directa la receptivitat de les femelles a ser muntades, a ser accessibles al mascle. Que algú us podria preguntar, si aquests gens tenen funcions tan clares, vol dir que no hi ha lloc per l'aprenentatge, per exemple? Doncs sí, i aquest mateix treball ho resol, i d'una forma jo trobo que molt elegant. Hem vist que les femelles que tenen justament aquest gen, el CCKCAR mutat, són molt menys receptives a ser muntades. Els costa molt més deixar que el mascle les munti. Però, a mesura... Però sí que de tant en tant es deixen muntar. Llavors, a mesura que es van deixar muntar per mascles, cada vegada van perdent més aquesta manca de receptivitat, fins que al final són igual de receptives, amb l'experiència, que una femella que no tingui aquest gen mutat. Per tant, hi ha diferències d'origen, però l'aprenentatge doncs, també contribueix a tots aquests comportaments.
Déu-n'hi-do. Bé, per afavorir el desenvolupament sexual en ocells i aus, la selecció ha afavorit els cromosomes sexuals.
Doncs sí. De fet, el sexe, dèiem que és juntar gens de diferents fonts, i això el que fa és generar variabilitat. Genera variabilitat, fa que els fills mai siguin iguals als pares i que els germans no siguin mai igual entre ells. I això, des del punt de vista de l'evolució, té una importància cabdal. I és que, si mai ningú és igual que un altre, si canvien els factors ambientals, si canvia la pressió de la selecció natural, sempre hi haurà alguns individus prou aptes com per sobreviure, encara que d'altres potser no seran tan aptes i acabaran morint. Però això el que fa és afavorir la supervivència de les espècies. Perquè hi hagi aquesta variabilitat, cal que hi hagi dos sexes. Però hi ha alguns animals, per exemple, que són hermafrodites, tenen ells mateixos els dos sexes, es poden autofecundar. Això genera molta menys variabilitat, però es poden reproduir més. No els cal buscar cap parella, ells mateixos s'ho fan tot ells sols. Clar, la qüestió és, si això surt més avantatjós a curt termini, però tenir dos sexes separats surt més avantatjós a llarg termini, com ho fan les espècies per estabilitzar aquests dos sexes i no tendir a tornar una altra vegada cap a l'hermafroditisme? Perquè tots tenim tots els gens, tots tenim la potencialitat de ser homes i dones. Tenim tots els gens. Doncs bé, una manera de fer-ho és separant aquests gens tan clau en cromosomes diferents. Són els cromosomes sexuals. N'hi ha dos. En els mamífers hi ha l'X i l'Y. Totes les femelles són XX, tenen dos cromosomes iguals X, i els mascles són XY. I això ha passat amb moltes més espècies. Les mosques, per exemple, funcionen igual que nosaltres, amb aquests cromosomes XX per femelles i XY per mascles, i les aus ho han fet al revés. Vol dir que aquests cromosomes s'han inventat de forma independent diverses vegades. En les aus, les femelles tenen els cromosomes diferents, s'anomenen Z i W, i els mascles tenen els cromosomes iguals, tenen dos cromosomes Z. Però vol dir que és un mecanisme molt comú que s'ha afavorit per la selecció, justament pels avantatges que té la selecció, la reproducció sexual, com a generadora de variabilitat, fer que mai hi hagi organismes iguals.
I aquesta variabilitat és important de cara a que, per exemple, en el cas que hi hagués o algun defecte, el fet de que aquesta reproducció fos hermafrodita faria que, clar, el mateix problema s'aniria reproduint, no?
Exacte, sí, sí, sí. Si hi hagués un canvi ambiental i aquells organismes no estiguessin ben adaptats, cap dels seus descendents ho seria perquè no hi hauria prou variabilitat. En canvi, la reproducció sexual genera molta més variabilitat.
I el comportament sexual provoca l'activació de circuits neuronals i neurotransmissors de la mateixa manera com ho fan les addiccions.
Doncs sí, i això té relació amb un treball que ja em vau parlar fa dues o tres setmanes aquí, però que a mi em fa molta gràcia i em vull tornar-ho a dir. S'ha fet amb mosques. S'ha vist que quan els mascles de mosca tenen accés repetit a les femelles sense cap problema i després se'ls deixa triar entre un menjar normal de mosques o un menjar idèntic però amb alcohol, trien el menjar normal de mosques sense alcohol. En canvi, si als mascles no se'ls deixa aparellar amb femelles, això es fa amb femelles que no deixen ser muntades, per tant el mascle ho intenta, però la femella el rebutja, després de 4 dies de ser rebutjat, quan se li ofereix menjar normal i menjar amb alcohol, prefereix el menjar amb alcohol. En certa manera, i l'alcohol és un gran generador d'addiccions, tant en persones com també amb mosques, on és molt fàcil tornar-se addicte al alcohol.
Com arriba el David? Que si extrapoléssim l'estudi, és allò que dius, bé,
clar,
doncs...
No es pot extrapolar en persona, són bastant més complicats que una mosca, però jo crec que sí que ens ha de fer pensar una mica.
Com a mínim pel tema de l'addicció a l'alcohol.
Sí, i no vull dir massa cosa més per no posar els peus a la galleda, però jo crec que és curiós, com a mínim.
Anem cap a les notícies de casa. I és que en David sempre ens porta una notícia de casa. La d'aquesta setmana està relacionada amb el dolor crònic, un tema del que ja en parlàvem precisament fa uns dies amb la mare d'Irsen.
Sí, és un tema realment fumut, perquè les persones que pateixen dolor crònic és molt dolorós, valgui la redundància, no? I més que res, que fins no fa massa, doncs, molts metges no ho consideraven com una malaltia. Es pensava que era, doncs, bueno, un estat depressiu. Generalment afecta més a dones que no pas a homes. Es va dir fa un parell d'anys que potser hi havia algun virus que estava implicat en donar aquest dolor crònic. Darrerament s'havia vist que no. Doncs bé, un grup de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona han trobat un producte de degradació de les membranes de les neurones. Les neurones, com qualsevol cèl·lula, es moren, s'han de degradar, les cèl·lules mortes. Llavors, les membranes de les neurones són molt riques en un tipus de lípid, i quan es degrada aquest lípid genera un producte que s'anomena dimetilesfingosina. Això ho han trobat amb unes tècniques que s'anomenen de metabolòmica, que el que fan és estudiar tots els productes de degradació que es generen en un moment donat en un lloc concret de l'animal. Doncs bé, s'ha vist que aquesta dimetilesfingosina s'acumula a nivell de la medul·la espinal i això provoca dolor generalitzat a tot el cos. I això ho han vist perquè amb rates, ho han fet, o amb ratolins, el que fan és injectar. En ratolins que no acumulen aquest producte, injecten aquest producte i es comporten amb dolor. En canvi, si no tenen aquest producte, no tenen dolor. I s'ha vist que les persones afectades amb dolor crònic tenen un increment d'aquesta substància a la medul·la. Això que és important, doncs, perquè obre una via per poder tractar el dolor crònic i és buscant quins són els enzims que degraden la membrana i veure quin d'ells està fallant per no fer una degradació completa, sinó que es vagi acumulant aquest producte. A base de saber quin pot ser aquest enzim, es podran buscar, esperem, fàrmacs que ajudin a tractar el dolor crònic.
Déu-n'hi-do, esperem que sigui, no? Que cada vegada hi hagi més portes obertes en aquest sentit. Parlem ara d'altres, ràpidament, en el temps que ens queda, altres notícies destacades. I una que ens porta a parlar de les plaques litosfèriques.
Sí, és un article Science. Les plaques litosfèriques són grans porcions de l'escorça de la Terra. L'escorça de la Terra no és una cosa homogènia, contínua, sinó que està fragmentada com un trencaclosques. Aquestes plaques litosfèriques es van movent unes respecte a les altres i quan topen provoquen terratrèmols o quan rasquen freguen una amb l'altra. Volcans, quan se separen, també provoquen volcans. Per tant, són responsables de moltes catàstrofes que tenim a la Terra. Doncs hi ha un equip de Nova York. El que ha mirat és les variacions de viscositat dels materials fluids que hi ha sota d'aquestes plaques. Aquestes plaques es belluguen perquè a sota d'elles, en una altra capa de la Terra que s'anomena mantell, hi ha materials líquids o semilíquids. I per això poden surar i bellugar-se. Doncs han mirat aquestes variacions de viscositat fins a uns 200 quilòmetres de fondària, mai es havia anat tan avall amb aquests estudis, i ho han comparat amb les forces que mouen les plaques i amb els corrents d'aquests fluids. I han vist que hi ha una sèrie de regularitats, la qual cosa permetrà, esperem en un futur també, preveure com aniran bellugant-se les plaques i, per tant, poder-se anticipar els terratrèmols. Potser no, segurament no amb dia i hora, però sí amb espais de temps una mica més amplis, si més no per prendre doncs, les precaucions que calgui.
I més notícies, en aquest cas s'ha xifrat el circuit neuronal que controla la gana. Qui dona l'ordre al cervell?
Doncs sí, és una cosa que també és molt interessant perquè pot permetre entendre i per tant també tractar alguns problemes, alguns trastorns alimentaris com pot ser l'anorèxia i la bulímia. S'ha vist amb uns ratolins transgènics en els quals se'ls elimina unes neurones molt concretes d'una zona del cervell que s'anomena nucli arcuat de l'hipotàlem. Bé, és una zona del cervell que controla algunes funcions bàsiques i entre elles la gana. Doncs bé, quan aquestes neurones puntuals i concretes són eliminades, aquests ratolins perden la gana, deixen de menjar. És una cosa progressiva, vam deixant de menjar a poc a poc durant uns 6 dies, deixen totalment de menjar i si no, si els fa res, moren d'inanició, perquè no noten gana. S'ha vist, però, que aquests ratolins, que no tenen gana, si se'ls injecta un neurotransmissor concret, que s'anomena GABA, GABA, en una altra zona del cervell que no hi té aparentment res a veure, que s'anomena nucli parabraquial, no em sortia el nom, ja dic que m'inventem uns noms molt raros, doncs, aleshores, recuperen, no se sap si la gana, però sí que tornen a menjar. I justament aquest nucli parabraquial està implicat en el processament del gust. Per tant, gana, gust, van relacionats, i a partir d'aquí han anat estirant el fil, no entro en detalls perquè és un treball molt llarg i farragós d'explicar, però han trobat altres regions del cervell que es van connectant de forma progressiva, quan hi ha gana, i diversos gens, fins a una dotzena de gens implicats en això, entre els quals hi ha gens que controlen un altre neurotransmissor, que és la serotonina, el qual ja s'havia relacionat prèviament amb l'anorèxia. Per tant, un circuit en el qual es podrà actuar per entendre la gana, però sobretot actuar per tractar alguns d'aquests trastorns alimentaris.
I acabem i tanquem aquest espai del David amb aquella notícia que sempre acabem amb pinces, la d'avui ens porta en aquest cas cap a parlar de l'afirmació de la possibilitat de que una persona esdevingui addicta ja determinat des del seu naixement.
Doncs sí, s'havia vist ja fa temps que les persones addictes a substàncies estupefaents presenten alteracions en el seu patró neural. La pregunta era: aquestes alteracions són degudes a l'addicció, a què consumeixen aquestes substàncies, o ja hi eren abans i, per tant, són la causa de què consumeixin? Doncs bé, un equip de Cambridge ha analitzat 50 parelles de bessons en els quals un bessó era addicte a la cocaïna i l'altre no era addicte a la cocaïna, i ha comparat la rapidesa de respostes mentals i la seva estructura neural amb 50 bessons més que cap dels dos era addicte a la cocaïna. Doncs bé, s'ha vist que els bessons que un és addicte i l'altre no, tots dos, tant l'addicte com el que no ho és, tenen una velocitat de resposta davant de determinats problemes matemàtics més lenta que no pas aquelles parelles de bessons en què cap és addicte. La qual cosa vol dir que ja hi ha un substracte que fa propens algunes persones cap a l'addicció. I el mateix amb l'estructura d'algunes xarxes neurals. Tenen la mateixa estructura els dos bessons, tant l'addicte com el que no ho és, però aquesta estructura és diferent de les que cap dels dos bessons és addicte. Clar, això el que vol dir és que hi ha una predisposició, però que no és un determinisme absolut, i això és, de fet, la notícia aquesta no s'ha d'agafar amb pinces. Jo crec que el treball és molt bonic i molt clar. El que l'agafa amb pinces és que ningú es pensi que hi ha una determinació absoluta a dir: ui, tinc aquesta xarxa neural, el cervell meu funciona d'aquesta manera, no tinc més remei, seré un addicte. No, perquè aquests mateixos bessons demostren clarament que un és addicte, l'altre no, es pot escapar, o es pot no entrar, millor que escapar, es pot no entrar a les addiccions. Per tant, és una predisposició, una propensió, ho tenen més fàcil o més difícil, però la decisió personal final o l'ambient social en què un es troba és clarament determinant, també.
Tot i així, genèticament sí que existiria un gen que predisposa a les addiccions.
I se n'han trobat diversos. Hi ha alguns gens, se n'han trobat 4, per exemple, que predisposen cap a l'alcoholisme, o s'ha trobat un altre gen, per exemple, també de nom raro, CYP2A6, que condiciona la facilitat amb què una persona addicta al tabac pot deixar o no de fumar. Per tant, en certa manera, condiciona aquesta addicció al tabac, també.
La ciència, com sempre, que no deixa de sorprendre'ns mai. Esperem que d'aquí 15 dies en David Bueno ens torni a sorprendre i proposar-nos aquestes gairebé històries que ens explica cada 15 dies, moltes hores de feina de molts investigadors. David, moltes gràcies.
Gràcies.